Dos quarts en punt de 10 del matí, comencem la nostra tertúlia de dilluns. Avui saludem a Paco Jodar. Què tal, Paco? Com estàs?
Què tal? Bon dia, molt bé. Gràcies.
Felip Neri Gordi, com va?
Encantat, si estem aquí és que va bé.
Sí, nosaltres també, amb moltes ganes de xerrar una estoneta i de compartir doncs, aquest espai, perquè déu-n'hi-do com està el món i a vegades ens hem com d'anar animant uns i altres. Marga García, com va?
Amb una miqueta de fresqueta, però molt bé.
Avui ha vingut molta gent aquí a la ràdio dient que tenien més fred que altres dies.
No la sensació si potser d'humitat, no, però bueno, estem a l'hivern, no? Sí. És el que toca.
És el que toca, però no sé si esteu...
Hem de protegir el tèxtil i les bufandes, tu, que si no...
És que si no va...
Esteu una mica farts de pluja o no? Perquè ha estat un hivern molt plujós, aquesta tarda tornarà
a ploure també. En mi tierra ya está saliendo el cachondeo, ya están diciendo que hay que ir a coger la cintura en canoas y todo esto. O sea que la verdad se ha dicho que es que además... están sufriendo unas consecuencias muy grandes porque es que llevan un temporal de unos 25 días seguidos. ¿Y qué ha pasado? Pues que la cosecha estaba a medio coger, se está cayendo todo al suelo, con lo cual el rendimiento y todo ya no es un aceite virgen, ya es un aceite lampante. Y la consecuencia será que el aceite pujará.
Pujará de preu. Porque es lo que fa caure las olivas, la pluja, propiamente.
Sí, porque la tira al suelo.
Vale.
Esa aceituna se queda cuando llueve viento y eso, ya está precisamente para coger, se queda al suelo y ya en el suelo ya esa aceituna no...
De fet, amb la sequera, no? També li faltava aigua i ara hi ha un excés. Per tant, estem en l'altre punt.
La sequera era tremenda, la que havia.
Passarà com el vino gallego, si era aceite turbio.
Ostres, l'oli de Jaén, que és dels millors que hi pot haver-hi, però és veritat que és una de les conseqüències, no?, que estem patint. Hem passat de fa dos anys parlar de la manca d'aigua, ara mateix tenir un accés evident que es nota a l'agricultura, però que també es nota a les infraestructures. És un dels temes que volíem parlar avui, perquè aquest dilluns era aquell dia on se suposava que es restabliria el servei habitual de Rodalies, i no només no ha estat així, sinó que també se suma a problemes a l'alta velocitat. Per tant, avui recordem a dos quarts, que molta gent doncs estarà pendent de moure's, Rodalies funciona amb retards i amb servei alternatiu de bus a una desena de trams. Les línies que afecten doncs aquí al Prat, la R2 i la R2 Nord sí que circulen de manera habitual, però la R2 Sud circula amb dos trens per hora i per sentit. Per tant, hi ha mancances, hi ha hagut una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants, i això suposa doncs, menys trens i, per tant, molta més estona per arribar al nostre punt de destinació. Com esteu seguint el tema de Rodalies? No sé si veieu l'horitzó algun dia on es torni a una normalitat que no sigui la d'abans, de totes aquestes incidències. Bueno, que la gent pugui sortir i arribar...
S'han barrejat moltes coses, Primera... una cosa que tu acabes ara de fer molt bé, és dir, ha mancat informació, perquè clar, lo trist és que et trobis allà i no sàpigues, no? Has de saber, encara sigui una hora abans o dues hores abans, faltat informació. Segona, s'ha barrejat la manca de manteniment de les vies del AVE, que recordeu que som el país amb més quilòmetres d'AVE d'Europa, ja no sé si del món, però d'Europa penso que sí, i la manca de manteniment, que és un tema greu, recurrent a tots els últims 100 anys. Recordeu allò de Nova Orleans? Va ser purament per falta de manteniment, en diríem moltes. I segona, s'ha barrejat que les pluges han posat en evidència que no... que tu pots tenir la via forta, però allà on està apoyada, igual que ens passa amb els passeigs marítims, que ve una onada i se'ls endú perquè s'ha dissenyat el passeig per ser bonic, perquè funcioni, però no s'ha dissenyat per això. Per tant, aquí hi ha molta cosa de calado. Però és veritat que en el cas de l'AVE, tanquem, i a més han dit que va ser una soldadura d'una cosa vella, no? Això es donaria per 10 programes, no? Però en el cas de Catalunya, Rodalies, és que fa molt de temps, de fet, ara s'estava fent una empresa mixta, però crec que s'està muntant, no? Empresa mixta...
Fa gairebé un mes que es va signar, no?
Sí, exacte, així. I en canvi, han vist que Metro, que depèn d'àrea metropolitana, o Ferrocarrils de la Generalitat, que depèn de la Generalitat, pues, a veure, està funcionant d'altra manera, no? Per tant, hi ha algú més que si retard, no sé què, informació, servei, manteniment, hòstia, moltes coses, no?
Aprofitant una mica la teva expertesa i el teu coneixement, és un problema de la manca de manteniment o és un problema que aquelles infraestructures es van projectar per un moment diferent del que és ara, perquè aquí hem preguntat a tertulians que en els anys 60 i 70 agafaven el tren amb molta tranquil·litat, funcionaven tots molt bé i no patien aquests problemes. I ara, 60 anys després, veiem doncs, que és gairebé una odissea.
Són dues coses diferents. Si em parles 60 anys després, era allò que en dèiem carinyosament el Borreguero, era un tren de...
Borreguero.
Diguéssim, sí, tranquil, de baixa velocitat. Sí. Ara fèiem la broma que a l'AVE li direm BVA, que és Baja Velocitat Espanyola, no? Però allò era una altra cosa. Tranquils, i anaves, i el tren era segur, i tampoc hi havia...
Clar.
Perquè tu vas amb avió a Madrid i, mira, vas tranquil. A més, l'avió, estadísticament, és dels mitjans més segurs. Però, en canvi, vas a Madrid i tens 600 quilòmetres on et poden passar coses. És molt exhaustivament. Encara tant per cent sigui baix, 600 quilòmetres poden passar moltes coses. Ja ho dic, atemptats i coses. Però ara tenim unes vies de l'AVE que es van fer per una alta velocitat, que han estat molt requerides, que fa molts anys que funcionen. Recordem que fa molts anys que funcionen i que van a una velocitat molt alta, no? I això llavors és el problema, és purament de manca de manteniment. Manteniment de la pròpia via, de que tu, si tu soldes una cosa nova amb una cosa vella que està el ferro està, deien, que tenia unes esquerdes i tal, que a la que soldes una cosa nova amb una vella, al tanto, perquè si, segons com ho facis, la vella petarà abans, perquè li trenques un cert moviment que té, és com aquells edificis vells que s'aguanten entre tots i mira, la que treus un, cauen els altres, no? Per tant, això una, és a dir, és que és molt diferent els trens d'ara amb els trens de fa 60 anys. I ara és purament manca de manteniment en quant a la pròpia infraestructura i manca de manteniment en quant allà on s'apoia la infraestructura, aquell talús que,
talús aquest,
que encara no i et cau perquè no l'has posat amb aquells filferros que fas terra armada, etcètera, etcètera. No?
Per exemple, aquell talús no, està en dues vies importantíssimes, com és l'AP7, per tant, el desgavell de circulació no, cap a la part del sud i a la vegada una línia ferroviària d'alta densitat. Sí, sí. Per tant, un espai per una manca potser de manteniment, no? Et pot provocar un caos a dues entrades i sortides molt importants i aturar-te gairebé doncs, aquesta part no? del país segurament. Paco, no sé si tu ets usuari de tren i com estàs seguint tota aquesta part.
Hay muy poco más que añadir a lo que ha dicho.
Claro, es que aprofitem una mica cada tema.
Efectivamente, ha sido una falta de mantenimiento atroz. Y esto, ¿qué ha pasado? Pues bueno, lo que pasa es que ahora todos somos ingenieros de soldadura, de taludes, todos somos ingenieros.
Sí, sí, sí.
Pero ya a todo lo pasado. Efectivamente, Neri, llevas toda la razón. Pero también hay una cosa que ha sido la climatología, porque esos taludes es una falta de mantenimiento, porque está mal hecho, ya de entrada está mal hecho. Esos taludes que se han caído, que mató al maquinista,
la salida.
Pues sí, sí, sí.
Ahí tienen que haberle hecho un mantenimiento y una salida a la desagüe. Un talud no puede estar así y la tierra metida y se mete al agua y lo revienta, lo tira. Y eso tenían que haberlo previsto, tenían que haberlo hecho. Pero todo va en función de la pela.
Es parla també d'aquest canvi de manteniment de DIF, on abans hi havia unes persones en els mateixos trams durant anys i per tant sabien més o menys quin arbre s'havia de tallar, quin s'havia de deixar per més endavant. Ara amb aquest sistema de subcontractes és veritat que cada vegada doncs, les persones són noves, els operaris són diferents, no? I segurament no poden mantenir al llarg dels anys un manteniment exhaustiu com una persona que coneix el terreny. Tu, Marga, com estàs seguint el tema Rodalies? No sé si tu ets usuària de tren o...
He sigut usuària de tren, ara vaig en metro.
L'has canviat,
Va fantàstic, i amb l'autobús.
Ha quedat resumit.
Sí, sí, ha quedat això. Però sí que, aviam, no amb certa preocupació, amb molta preocupació. No? Perquè el que passaria, i especialment amb el tema Rodalies, fa molts anys que s'està dient, i parlem de política. L'altre dia vaig veure unes declaracions de Joan Tardà que se'n recordava d'un jove congressista que era d'un partit d'Iniciativa per Catalunya Verds que ja estava avisant de la mancança de diners d'inversió a la xarxa de Rodalies. No? I hem parlat moltes vegades de la nova pista, no? I jo aprofito per treure. Fa falta una nova pista o fa falta que aquests 5.000 milions d'euros que volen apostar es dediquin principalment a allò on afecta a la majoria de la gent, no a una minoria. Centenars, milers, desenes de milers de persones es troben en dificultats d'arribar a les seves feines, als seus llocs de treball. Molt estan pendents. Mira, ja no parlo de l'AVE, que també és un tema de treball, la majoria, i, no? Però què és el que està passant aquí a Rodalies? Tu has dit, Felip, tot s'ha ajuntat.
Aquí no és només manteniment.
No, que no hi ha. No, que no n'hi ha. No, per això. Però què falten? Diners. Que hi hagi una clara aposta per la mobilitat en aquest país. Que hi hagi un manteniment com el que toca. I per mi realment és una situació bastant preocupant. Ja dic, perquè els afectats sempre, o la majoria, són les persones que, bueno, que ho fan per necessitat. No perquè tinguin altres coses o puguin anar d'una altra manera, que és el que està passant la gent a Tarragona, que ve a treballar. És que fa anys que tenim moltes mancances i ara s'han unit doncs, moltes coses. S'ha unit el manteniment, s'ha unit el clima, que això també ho parlaven abans per un altre tema, qui anava a dir que portem 2 mesos amb aigua... Bueno, és una manca d'inversió que jo espero que ara ja tingui el cascavell del gat.
No sé si han tocat fons i a partir d'aquí s'ha d'anar millor.
Hi ha un altre tema que és molt important. Això ha posat en evidència que hem creat una societat on moltes persones per treballar 8 hores al dia n'han d'invertir 12. Dos d'anar i dos de tornar. Sí. Això és absolutament greu. Diguéssim, a nivell de conciliació personal,
total,
mental, sí, sí, climàticament, perquè un 30% dels desplaçaments que contaminen són per anar a la feina. Per tant, hem de tornar, o posem la feina al costat d'on viu la gent, o posem la gent al costat de la feina, que és el que està fent Silicon Valley famós, que era un polígon d'oficines. Ara estan tirant el 20% dels edificis per fer-hi vivendes i assemblar-se al Poble Nou, que és una bona referència mundial, el 22 arroba.
Clar, hi ha moltes empreses, per exemple, que no contracten persones que visquin a certa distància perquè no t'assegura que pugui venir a la feina, i gent que s'està jugant la feina, perquè aquests dies es pot entendre, però clar, que no arribis durant una setmana tard, o universitat, o el que pugui fer la gent, no?
Ens ha posat en evidència això, que dic que és molt greu des de molts aspectes, no? I per tant, hem d'apostar pel teletreball, hem de posar centres de treball, coworkings, a prop de les cases, però s'ha de fer aquest salt, perquè si no en sortirem. No?
Vinga, doncs parlem d'habitatge, que també ho ha lligat al Felip Neri, i és que aquest dissabte es va fer l'entrega de les claus dels 101 habitatges de la Cooperativa Obrera de Viviendes, es va fer conjuntament amb l'Ajuntament del Prat, i 89 famílies han estat les afortunades que gaudiran d'un lloguer per almenys 10 anys, un lloguer d'un màxim de 600 euros, i per tant, és una xifra molt diferent a la que veiem al mercat privat. Avui, a Idealista, un dels principals portals immobiliaris, l'oferta és de 6 pisos al Prat i cap baixa de 1.500 euros. Això pel que veiem, doncs, una persona que pugui estar buscant pis. Per tant, la diferència entre 1.500 euros, que supera el que seria el salari mínim interprofessional i que és molt difícil d'accedir per una família normal que podem imaginar-nos del Prat, doncs aquí hi ha una diferència clara. Tot i així, són 89 les famílies que han pogut accedir per sorteig, recordem, aquests pisos. No sé com veieu aquesta iniciativa, és la més important de Catalunya a nivell de cooperativisme, però tot i així queden moltes persones, no?, fora d'aquest circuit.
Tenemos esa suerte precisamente de ser una ciudad con muchas entidades, con cooperativa. La Cooperativa Obrera de Vivienda lleva ya muchos años aquí y ha demostrado ya lo que es. Y luego después tenemos la suerte también de tener, por ejemplo, mi buen amigo Antonio Pedrero, de tenerlo ahí dando el callo.
Se ha deixat moltes hores, l'Antonio Pedrero, perquè això tiri endavant.
Però què és el que passa? Esa iniciativa com estàs tiene que venir mucho, però per això les administracions se tienen que mojar. ¿Y cómo se tienen que mojar? Pues tienen que estar liberando suelo para que se puedan hacer y ayudando a no tener trabas. De hecho, unas trabas han puesto sobrecostes. Y los sobrecostes han sido grandísimos, aparte de, lógicamente, del mercado, que el mercado ha sido pues casi un 30%, y han tenido que exponer su patrimonio, y han tenido que exponer muchas cosas. Quiero decir que detrás de todo esto hay una labor muy fuerte y muy grande, y tenemos que reconocer que, por suerte, vivimos en el Prat, que es una ciudad para, tanto como para el cooperativismo como para la cosa de entidades, es una entidad...
Felip Neri.
Sí, bueno, el tema de vendes és molt greu. Això, que aquesta informació que has donat tu, home, com pots endur de tot el sou amb una vivenda? Llavors, s'ha de fer alguna cosa, i és molt llarg, però llavors quina virtut té això? Que s'ha de fer coses, i això està molt bé. A més, em fa gràcia, perquè jo aquests dies me recordo molt de del confinament, que ens va donar moltes pistes, no? De l'aire net i tal, però una de les pistes que va donar va ser que molts hotels, per no tancar, van posar les habitacions perquè la gent hi visqués. De fet, dos o tres hotels de Barcelona. Va ser fantàstic. Donar per 600 euros al mes vivies a l'hotel amb esmorzars, dues rentades de roba... Sí, sí, sí. Dic, a veure... potser hauríem de fer hotels de protecció oficial, no? És a dir, aquest és el preu lògic. Lo de més, sentint-ho molt, és tots, vull dir, tots que entrem en la via de l'especulació, no? I sap greu quan especula un tipus d'aquests que surten a la tele, que ho hauríem d'acabar, però sap greu quan tots, en el fons, es fonem a especular. Llavors, clar, hòstia, 1.500 euros, molt clar, i si me'n paguen 3.000, millor, però estem patant. Algú té que regular i algú té que fer coses. Per tant, per mi té un gran mèrit, que és que s'avança, no? I a més amb lloguer, que això està molt bé.
Clar, és un lloguer doncs que et dona una seguretat, perquè parlem de 10 anys i després es veurà, no, si aquestes persones continuen complint els requisits i, per tant, podrien continuar, que al final el que vol doncs el llogater és estabilitat, no? Poder fer una projecció de vida una mica a futur de com estan les coses. Marga, no sé si coneixes algun dels afortunats o no, però aquesta iniciativa sí que és veritat que apaivaga una mica la situació, tot i que queden moltes per poder, no, accedir aquí a nivell del Prat.
Doncs, primer de tot, felicitar la Cooperativa Obrera de Vivendes, no? Per tot l'esforç que han fet. Li ha costat, home, no diem la salut, però li ha costat molt, molt, molt tirar endavant aquest projecte i retornar als seus orígens, no? Que va ser la construcció d'habitatge en un moment de dificultat, no? A la nostra ciutat. Llavors, això és el primer de tot. I sí, conec una de les famílies afortunades, potser conec alguna altra més, perquè, bueno, doncs són 89 famílies. A la bossa de lloguer més les famílies sòcies, perquè sí, hem de recordar que són 101 habitatges, hi ha un percentatge que és per la Cooperativa Obrera de Vivendes, i també hi ha dos habitatges que van a COFAR, no? A la cooperativa de
Rubricatus.
De Rubricatus. Sí, sí, per un projecte de vida
autònoma.
De vida autònoma, no? Llavors, primer les felicitacions, i també a les famílies que han tingut la sort de que en aquest sorteig li han adjudicat una vivenda. I també fer un petit afegit al que has dit, és 10 anys de lloguer als menors de 35 anys. Els que són majors de 36 anys tenen un lloguer indefinit. Per tant, això és la tranquil·litat de per vida, perquè són uns habitatges, la veritat és que són magnífics. Bueno, pues recollir una mica el que han dit els meus companys. Tenim un greu problema, jo crec que és un dels primers problemes al nostre país i a l'Estat, i s'han de posar, pues, bueno, començar a posar tirites, com realment és el que va succeir el dissabte. Però bueno, aquí al Prat tindrem també la sort de que dintre de pocs mesos tindrem dues promocions més d'habitatge i seran 300 vivendes, no? 300 habitatges, pocs, evidentment pocs, no? Perquè tenim un parc d'habitatge de lloguer baixíssim, que no, per això no hem de deixar de fer habitatge privat, sí. Una cosa, bueno, no retreu l'altra.
A preu
assequible, a preu lògic, sí, perquè els, bueno, si parlem dels 1.500 euros, és que això qui ho pot pagar,
perquè
no?
Perquè això s'ha de, com fa la cooperativa, i com deies tu, i també era un exemple quan es va crear, que a més aquests dies, quan parlàvem d'aquest llibre que vam presentar, Els béns comuns, parlant de que la cooperativa, a més, la gent anava a fer unes hores al seu pis. I tant. Era i ha sigut un exemple, però també hem de treballar per dalt. Llavors, això no pot ser.
No, perquè, aviam...
Quines mesures penseu que s'han d'implementar per revertir aquesta situació? Perquè ara mateix veiem que el mercat és molt difícil. Hem parlat del lloguer, però si parlem de la compra, a hores d'ara, recordem que els bancs accedeixen a donar-te el 80% d'un pis. Per tant, si parlem d'un pis de segona mà de 220.000 euros, que seria un pis normal del Prat, ens demanen al voltant de 65.000 euros d'entrada per poder finançar, doncs, accedir a un pis doncs, de 3 habitacions, de segona mà potser de 45 anys, amb ascensor i no demanar gaire cosa més. Per tant, la situació de lloguer està difícil, però la situació de compra també. Aquí recuperar una entrevista que li van fer a Pedrero, deia que demanava una mica més per part de les administracions, no? De no només alliberar aquest sou i aquest sol, perdoneu, i poder doncs, fer possibles aquestes iniciatives, sinó que la cooperativa s'estava endeutant moltíssim i que, per tant, aquí s'hauria de fer més, a nivell d'Ajuntament, a nivell de Generalitat, a tots els nivells, segurament, no? Què en penseu?
Pues eso, que es lo que ya lo había dicho al principio, ¿no? Pues es una cuestión de las administraciones, y las administraciones tienen que fomentar precisamente eso. ¿Cómo se puede fomentar? Primero liberando suelo, eso es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo después, no poner trabas y ayudas, y si hace falta subvenciones, pues hay que subvencionar. Lo que no podemos tener, yo te pongo mi caso, no me voy a ir al extrarradio. Yo tengo tres hijas, mis tres hijas con sus trabajos, y sus compañeros respectivos con sus trabajos. Bien, mis hijas están trabajando para el banco. Como te lo estoy diciendo. Pero no solamente están trabajando un año, dos años, van a trabajar 40 años para el banco. Eso no puede ser.
Totalmente.
Eso no puede ser. Eso hay que arreglarlo.
I quants pares de la vostra edat, no, han ajudat els seus fills i filles perquè si no, no poden accedir a una entrada. Perquè evidentment 65.000, 70.000 euros per entrar és molt difícil, no?
Sí. Hi ha una cosa que és clara. Hisenda et fa la declaració de renta automàtica i s'equivoca de poc, ho sap tot. Vale, per tant, sap perfectament clar què tenim de marge. Per tant, hem de, quan, no recordo quan estàvem a l'Ajuntament, que hi havia un moment que els habitatges no es posaven en joc i vam dir, escolta, pues el que el posi en lloguer particular li bonificarem l'IBI, i el que no li carregarem l'IBI. I mai ho vam poder fer perquè és que, clar, si les lleis no passen a reglament i no s'apliquen, no val res. Llavors, ara ho tenim molt clar. Escolta, un pis privat que tu el poses a lloguer, pues, et bonifico tot el que tu vulguis, però escolta, màxim això, que crec que estem
sí,
aquí, no?
S'està parlant d'això.
S'està parlant d'això. Però és que ho hem de fer perquè és lògic, perquè sabem el que guanya la gent, i és que més dades no podem tenir.
No.
I per tant, escolta, jo no sé si això afectarà que et votin o no et votin, però que arriba un moment que ja no, o sigui, el país no podem estar expenses, ara que falta un any per les eleccions, de si em votaran o no em votaran, dius, no, resol els temes de la gent, sí, i no et voten.
Clar, és que parlem d'un tema bàsic, no? Com és tenir un sostre i per a partir d'aquí començar a construir. No sé si, per exemple, el tema de l'impost de comprar un primer habitatge tampoc no està en qüestió, no? I, per exemple, sí que s'hauria de gravar més si compres el teu cinquè habitatge, que potser la primera vivenda, no? Que també són uns 22.000, 25.000 euros per doncs, entrar
això,
a això una primera habitatge.
Perquè els altres, salvo que demostris que és pel segon fill i tal, els altres són pues, per incrementar la teva renta, per llogar-los, pues, home, posa un límit, no? No es posen el límit a les pensions i a tot, pues, posa un límit en aquest sentit. I això es pot fer. En canvi, el que no es pot fer és que a vegades fas aquelles coses d'aquella llei que diu, bueno, pues, escolta, tu heredes un pis i et posen una clàusula al notari que diu que a la millor te'l podem confiscar. No va per aquí. Va per limitar preus. I tothom ho entendrà. Si és per viure, ho agrairàs. Si és per tenir ingressos tu, pues, escolta, tu, pues, també pues, ho entendràs, no?
Això que sembla tan lògic, de moment portem més d'un any amb una regulació que no acaba de funcionar com es veu, evidentment, no? I encara amb promeses que no són efectives.
No,
i, per tant, amb tot el neguit que suposa que se t'acabi el lloguer i veure doncs, que no pots accedir. Hi ha un altre dels temes relacionat del que també es parla molt, que són les ocupacions. És veritat que es parla doncs, que hi ha certa por dels propietaris i propietàries a l'hora de llogar un pis per la por a que aquest pis, doncs, final sigui ocupat o que els llogaters deixin de pagar-te el lloguer i, per tant, això es converteixi en una ocupació a llarg termini. La setmana passada teníem una notícia també al Prat Digital on s'han reduït el 80% d'aquestes ocupacions aquí al Prat i doncs el 90% d'aquestes ocupacions són habitatges buits de grans tenidors i, per tant, no serien ni primeres ni segones residències, com sí que veiem que són doncs, coses que omplen les televisions i que també omplen moltes tertúlies.
I que els tenidors o tenen poca informació o tenen advocats perquè han de saber, que això és bo que ho sàpiga la gent, que si tu tens un habitatge buit, encara que sigui temporalment, empadrona-hi algú. Perquè si tu reps una ocupació i allà no hi ha empadronat ningú, i això lògicament si els hi consta, és diferent, perquè no és una morada. En canvi, si hi ha empadronat algú, la cosa canvia.
Per tant, la teva primera residència, això de marxar a comprar el pa i que t'ocupin casa teva, no és el que s'està donant, almenys amb les dades que tenim.
Després s'ha d'afegir, s'ha de copiar països com França, on això és molt més ràpid.
Clar, aquí hi ha una altra cosa, que és com s'estan després gestionant les ocupacions i també altres problemes que provoquen el veïnat, per exemple, no? Que sabem que és un tema de convivència complicat. Aquí segurament també es podria accelerar certs tràmits, no? Com veus aquest tema? No sé si en les converses també, Marga, aquest tema ha sortit, si us arriben aquests whatsapps reenviats que ara es mouen molt.
Sí, bueno, sí. A veure, és que és diferent el que és una ocupació en un primer habitatge, que és el que diuen, has sortit a comprar i t'han ocupat el pis, que això és, bueno, no sé si passa, però és diferent, no? Parlem de segones vivendes i especialment la gent que entra als ocupes, per dir-ho d'alguna manera, fan vivendes que estan desocupades, que són de grans bancs, no?, que estan buides. I això és imperdonable, que en aquest moment que estem hi hagi habitatges buits, no? S'han de posar al mercat. S'han de posar al mercat. I fent les inversions també que toca. Jo parlo de, mira, parlem de temes personals a la meva escala. Hi ha hagut un habitatge que va ser embargat per un banc i, bueno, va estar anys fins que una família el va ocupar. I ha sortit ja diverses ocupacions de l'habitatge. La veritat que l'última família que el va ocupar, una família encantadora, que al final va aconseguir un lloguer social, que era el que estava demanant, poder parlar...
Per part del banc.
Sí, per... No, perdona, va ser a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge. El banc va ser dels la Sareb, que ho va cedir a l'Agència Catalana de l'Habitatge i va accedir. Però què va passar? Clar, un pis que havia estat tancat no sé quants anys, un pis que té més de 50 anys, una manca de manteniment important. I aquí la gent, ni el banc propietari primer, ni el que gestiona l'Agència Catalana de l'Habitatge han volgut fer cap mena d'inversió en aquest habitatge. Allò és que un dia se'ns caurà l'edifici per la manca de manteniment de l'habitatge. És, bueno... és que fa por.
Clar, per això parlàvem, eh?
Llavors la família, pues, clar, vull dir, fa falta que totes les administracions, no, tornem a posar, igual que en la manca d'habitatge, pues, amb el tema de les ocupacions.
Anar per davant, clar.
Clar, no podem esperar. És que no es donen compte del que està...
Això de la famosa Sareb, el Banc Humà, que han passat tot el... Va haver-hi un moment que ells se'n van enterar, no ho sabien, dius, conyo, que eren els principals morosos de la majoria de comunitats.
Ah, bueno, i aquesta és una altra.
És que no sabien ni que el pis era seu.
Ah,
no,
aquesta és una altra.
Jo difiero un poco de vosotros, porque, y tengo que diferir, porque el que no quiere una mala noche que no se le presente.
Sí, sí.
A mí se me presentó esa mala noche, a mí se me ocupó piso, solamente uno, que tengo un piso en Barcelona. Y lo tengo alquilado normalmente porque eso es mi plan de jubilación.
Sí.
Bueno, pues ese piso que se me ocupó, da igual la nacionalidad de que fuera, no vamos a andar ahí, no podría haber sido cualquier nacionalidad. Ese piso se ocupó y con las leyes garantistas que tenemos, pues a mí me costó cerca de 10.000 euros poder echar a esa gente. Y ya no estoy hablando de que era un piso de un gran tenedor, que los hay gran tenedores, pero que me da igual que sea un gran tenedor, pero que sea una persona sola, porque hay una cosa que es inherente a nosotros y a la persona, que es el derecho a la propiedad, y ese derecho a la propiedad no nos lo pueden allanar nadie, y eso hay que arreglarlo.
Clar, per això dèiem sí, que no s'estan resolent tampoc el tema de les ocupacions de l'alcalde Paco,
es que
tots coneixem.
Sí, és el mismo.
Decimos lo mismo, que no está bien resuelto. Claro.
I aquí, doncs, després es barregen molts temes, no? Com hem dit, però és veritat que les ocupacions que es donen en els casos com el Paco s'haurien de solucionar amb una celeritat i sense cap prejudici no? per al propietari.
Un any.
Per una altra banda, els pisos que es continuen buits de doncs, aquests grans tenidors que tenen 5.000, 6.000 pisos i que no es posen a lloguer, els tenen retinguts, s'haurien de poder posar a mercat, ni que sigui amb incentius o de la manera que sigui, perquè el problema doncs, és evident. Acabem aquí. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat per començar la setmana amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Gràcies.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. E-mobilitat retencions per avaria a la C25, Arbúcies en sentit Lleida amb un carril tallat. També a la P7 es concentren les principals afectacions, retencions llargues entre Barberà del Vallès i Sant Cugat en sentit Girona.